dilluns hi haurà una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat a les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques, passa necessari per poder elaborar uns pressupostos generals de l'Estat. Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen en aquesta casa a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. A les Illes Balears començam a tenir el bot ple del preu de l'habitatge. Segons dades d'avui, un 14% més que un any enrere és el que ha pujat el preu de l'habitatge. Alta demanda, oferta insuficient i un mercat residencial tensionat. I tots sabem que la tensió ha de sortir per qualque banda i no se'l fer de manera senzilla. Institucions, empreses i individus hauríem de fer un pensament, per no dir un pacte d'estat, o els residents haurem d'agafar el primer bot salvavides que trobem per fugir a bots i empentes d'aquestes illes. I tampoc és pla. Haureu notat que per al programa d'avui hem triat una paraula polisèmica de tres lletres, bot, que ens durà per llocs molt diferents. Els cavalls peguen bots, el salt és una disciplina de l'hípica, els bots navegaren per les aigües de Balears, encara que ara són molt difícils de veure i de conservar, i bot és també un programa informàtic que fa tasques automatitzades i repetides a internet, com passa, per exemple, en un chatbot. També tenim el ball de bot, el bot de trampolí, bot també és un peix, hi ha jocs com el bàsquet, on no pots deixar de botar la pilota, i quan una cosa o una persona fa bot és que sobresurt d'alguna banda. Haurem de fer dos o tres programes per treure-li tot el suc a aquesta paraula, bot.
Alaió es manté fidel a la cita estiuenca amb el concurs nacional de salt d'obstacles. La 22a edició ha reunit 95 exemplars. Els participants valoren la cita com un bon banc de proves per fomentar la millora competitiva i l'enteniment d'amazones i genets amb la seva muntura.
No només dins la pista no s'aconsegueix tot aquí, sinó jo crec que allà darrere també passar temps, tenir experiències diferents i anar a concursos i això a poc a poc es va aconseguint.
Joan Pericàs n'és un habitual. El campió de Bunyola ha desplaçat dos animals i es prepara per a la pròxima gran cita del calendari estatal.
Ja ens ho tenim confirmat, un poc, proves així un poc més grans. Hem de fer tota la temporada de Palma i ara ens queden un període de concursos que l'objectiu és arribar a l'Infantelena B, el mes d'agost.
50 cavalls han arribat de fora de l'illa, la majoria de Mallorca i Catalunya. El concurs ha cridat l'atenció també d'una representació del nord de França.
porta un cavall que és molt important per mi, que és propietat d'uns criadors de Normandia que també han vingut.
Albert Hermoso tampoc no s'ha perdut la triple jornada d'assalt, malgrat que el lleidatà té el cap fixat a sumar els punts que l'han de dur als Jocs Olímpics de Los Angeles.
Tinc dos cavalls que podrien ser, vull dir que estratègicament arribarien als Jocs amb una edat òptima. L'any que ve faran el Campionat d'Europa i allí és on podríem agafar els punts pels Jocs i després amb Copes de Nacions. És aviat encara, però jo sóc molt optimista perquè tinc dos cavalls molt bons. Crec que mai havia tingut cavalls tan bons.
I del final, l'olímpic Albert Hermoso amb Vitaly Jolly Jumper va guanyar diumenge la prova reina amb els obstacles a 1,3 metres i doble recorregut. En la crònica d'IV3 Televisió sentíem també Violeta Pons, del Club Hípic de Laió, i Joan Pericàs, del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, un habitual del concurs nacional de salt d'obstacles que sempre aconsegueix estar en el pòdium i han de dir que té aquí per aixer-se. Avui de matí hem anat a visitar son pare, Antoni Pericàs, a les instal·lacions del club. I doncs nosaltres avui de matí hem arribat ja en caloreta i amb escant de ses cigales que mos acompanya. Hem arribat a ses instal·lacions del Real Club d'Equitació de Mallorca, la carretera de Solla. I mos acompanya Antoni Pericàs. Com està?
Bon dia, estic molt bé. Aquí en caloreta.
En caloreta. Com li diuen carinyosament a Antoni Pericàs?
No, en Peri.
En Peri, eh? Sí. Li han cursat el llinatge. I jo crec perquè és una persona que té una gran trajectòria i a qui li tenen molt de pressi en el camp de cípica. Avui hem vengut a veure-lo perquè han triat la paraula bot com a paraula polisèmica del programa. Si en Antoni Pericàs li dic bot, que li ven el cap primer de tot?
El primer és bot de la festa de Sant Joan de Ciutadella, el primer que ve. I després, referent a mallorquí, el bot és el salt, que en plan nosaltres, per saltar, no? Per la competició de salt, en mallorquí diem el bot, botar.
Botar, i aquí, que anem per aquí, Toni?
Sí, primer.
Com s'explica la modalitat de salt, de bot? En què consisteix?
Es feu en una pista, una pista bastant grossa, es munten un recorregut de salts, o de bots, és així, i hem de passar el menys possible i en el menys temps possible. No? Hi ha diferents altures, no? Comencen de petits a 60 fins a el que són olimpiades ja, 1,60 m.
Que crec que de vostè té un rècord d'aquests amb alçada i amb potència, no?
Sí. Quan era jove, jo, bueno, sí, tinc el rècord de Balears, d'altura, no? Que està un 1,92. Fins ara no s'ha batut.
Fins ara no s'ha batut. Molt bé. I quan va ser?
1992. 93, perdona.
I quin és el secret per pegar un bot de quasi 2 metres?
El tenir el cavall. És molt important tenir un animal ben preparat i que tingui bona actitud per voltar.
Se'n recorda el nom del cavall amb el que va fer aquest rècord?
L'Àfit. Sí, l'Àfit.
És important la relació entre el genet i el cavall, Toni?
Sí, molt. El cavall per botar ha de tenir molta confiança en el genet. Perquè el genet el posa una dificultat, dona seguretat al genet. Quan no hi ha seguretat al genet, dona seguretat quan hi ha problemes.
I quan se transmet aquesta seguretat, imagino que amb molta pràctica, no?
Sí, és base molta pràctica i ben feta. No donar susto als cavalls, intentar-los que sempre tinguin una moral, un bon actitud per saltar, no cansar-los, no avorrir-los, i que tinguin, quan anés a pista, tinguin aquestes ganes de fer-ho.
És ver això que diuen, que els cavalls noten molt com està la persona, si té por, si no té por, si està tranquil·la.
Sí, els cavalls et noten, per això, és intentar transmetre seguretat, perquè els cavalls són un animal de manada, sempre en llibertat, viu en manada i s'apoyen tots els seus companys. Dins una pista, o dins un medi, com pot ser a Mallorca amb tanta gent, si no té seguretat en la geneta, el que s'enfrenta és quan hi ha problemes, que té por el cavall també. I en el salt passa el mateix. Sí, per això, perquè necessita qualcú de confiança. I gent que, quan està damunt del cavall, intenta donar-li aquesta confiança.
Quin tipus de bots, quin tipus de salts, quin tipus d'obstacles se pot trobar en general, eh? Perquè m'imagino que cada competició és diferent, però quins són els obstacles més habituals que ha de botar un cavall?
Bueno, són nosaltres verticals, que són que tenen una dimensió, no, només tenen una línia, no? Els fondos, que ja en tenen dues, i les triples barres, que es diuen, que són, que ja tenen, poden ser 4 o 5 barres.
I quan comença a botar un genet, si és que sempre bota o no? No ho sé, ara veiem aquí uns al·lots ben jovenats que estaven damunt el cavall. No sé si tothom se prepara per botar o no.
No, tothom no. El bot és una de les disciplines de l'equitació. Hi ha altres disciplines, com la doma clàssica, hi ha molta gent que munta cavall, i jo tinc alumnes que no han botat mai, i tenen 40 anys muntat de cavall. Però no els agrada, hi ha diferents disciplines. Muntar cavall no vol dir botar només, hi ha moltes disciplines. El que passa és que el salt del bot és que hi ha més, se quita un més en els joves. L'home clàssic és més, ha de ser més perseverant, més complicada també. I en canvi, el salt és molt complicat, el salt. El que passa és que té un feeling, una com ho han dit ja, tenir una adrenalina molt important, no? Que la doma és a base de molta tranquil·litat, molta relaxació, tot més preparatiu, més preparar millor. Nosaltres, el recorregut d'obstacles, els aprenem 10 minuts abans de fer-los. És a dir, un nen que comença, un nen de 7, 8, 8, 9, 10 anys, ha de saber aprendre, memoritzar un recorregut que l'ha d'estudiar 10 minuts abans. La gent aprenent-se molt reactiva en el bot, no?
Que bo. I com ho fan, aquests 10 minuts? Vull dir, fan una... anem a fer una volta, a veure què, com ho fan?
Sí, entrem a dins la pista, un sol professor, un tot sols, i aprenen estressat. Normalment, el millor, en tres categories, el mateix recorregut. I, bueno, tenen poc més de temps d'aprendre-lo. Però hi ha competició que molts canvien cada vegada. Cada vegada és diferent el recorregut. És a dir, un concurs a una prova, no pot mirar la prova anteriorment, l'ha de memoritzar quan entrem a dins la pista.
I un cavall, com calcula, ara botaré un metro 90 i pico, no, ara en faré 20 de centímetres, no, com...
Bueno, els cavalls normalment...
És instintiu.
No, i segons la capacitat és com un atleta. És a dir, hi ha atletes que correran, i quan comencen normalment l'entrenament comença amb proves molt petites. Cada nins més petits comencen a cavall més petit, també, i van pujant, a medida que van progressant, i bueno, que poden córrer més gran. I tot depèn també del cavall, oh? Perquè el cavall és molt important. És un deport de dos, però el cavall és a dir, els mitjans, ell, per poder fer aquest exercici. Nosaltres intentem sempre que el cavall millori, però en el moment que el cavall té un tope, com les persones, un correrà més aviat i uns altres, el cavall el mateix.
Clar, vostè quan va superar aquest rècord, que era estar imbatut, m'imagino que anava a poc a poc, i degué dir, el meu cavall pot fer això, encara pot fer això.
Claro que tu quan vas a aquestes altures, comences primer més baix, i vas haver dit que vas passant rondes, vas pujant les altures. I aquest dia, doncs, el cavall està inspirat, jo també va trobar inspirat, i va sortir bé. Però bueno, això és la competició.
Caminant cap a les quadres dels cavalls, hem vist en Joan Pericàs, el fill d'Antoni, preparant un remolc. Vaig fer el comentari de, clar, venint d'una família vinculada als cavalls...
Bueno, jo vaig començar que la meva família no, els cavalls no era, eh? Ja he començat jo, tot la sort que el meu fill vol continuar, i la meva filla també fa aquest deport, han tingut aquesta sort.
I se'n recorda del seu primer cavall?
Bueno, tenia un cavall menorquí, precisament, era un Mia Moro, era un dels cavalls que vaig tenir.
Contim-nos on som, ara, pels oients.
Aquí estem dins les naves de quadres, no? El cavall avui matí, durant el dia, el dins les quadres fa molta calor, i el vespre ho tenim de fora, en els corrals. Ara, però, fan els corrals, ara ho feim al revés, si bé no ho feim al revés. Però ara, de dia, els hi posem, estan dins les estables, i estan més fresquets, i posem ventilació, té tot de ventilació, també, i perquè està més fresca que de vora.
Sí, sí, aquí corroborant que s'està bé. Mos posant de vora qualcun d'aquests cavalls i me conta un d'aquests que voti, que mos miren fixament, qui és aquest?
Jo és un Kobe Maja, un dels cavalls que munta el meu fill, ara ja és un poc més major.
El puc tocar?
Sí, sí, sí.
Així? No, ell notarà que jo estic tranquil·la, que no me coneix. Com és en Kobe Maja?
No, és un bon cavall, un cavall que salta gran, se prova d'aquí de Mallorca, de Balears, com pateix, fer campió de Baleares, de Baleares, de Salt, és un cavall que amb bons resultats.
S'adona de cuidar molt, també, no?, per evitar lesions, sí, perquè estiguin tranquils.
Bueno, això és, els cavalls de Salt són com que deportistes, que són esforços molt forts per ells. No? A més d'altura, els seus extremitats reben bastanta pressió. Quan se reben d'un obstacle, això s'ha de cuidar, s'ha de tenir els seus lligaments, vull dir, vendes de descans, productes per ajudar-li refrescants, això li posam quan acaben de saltar.
I com s'alimenten, de què s'alimenta un cavall com aquest de competició?
De forratge, herba i després piensos.
I amb un ca, per exemple, amb un animal, amb un moll, se nota molt la relació amb la persona. Sí, sí. Amb un cavall també, quan ve el coneix, no sé, hi ha certa relació.
També, els cavalls pues, se senten i te coneixen. I bé, que tu, com si com els tratis, si te tratis malament, quan te van, te van a l'altre punt de la quadra. Però si te tratis bé, no, venen de tu, te deixen tocar, sense pillar. El que passa és que el cavall sempre ha de tenir respecte en el cavall, no por. Però respecte sí, perquè és un animal molt gran, són 600 quilos, i tenen reaccions un poquet d'un animal, però bueno, no tenen mala, diguem, no mala llet.
Ho poden dir, no tenen mala llet ni animal.
No, els cavalls són, no m'ha quedat, el cavall, si és de doma, si és de cosa de diestram, de diestres amb carinyo i bé, sempre tens resultat que no.
Antoni Pericàs, quantes vegades ha caigut des cavall quan ha votat en tota la seva trajectòria?
Bueno, moltes vegades, no? Només caim aquí i pujam. No? Ara ja me caim menys perquè puig menys, ja és la meva edat, ja com vaig estar un poquet, no retirat, però bueno, faig passejos, competes, sí, normalment cada any vaig al campionat d'Espanya de veteranos, perquè ja som molt veterano, i això sí, no? Aquest president del cavall que m'enduc, aquesta, corre al campionat d'Espanya.
Molt bé, li agrada que li facin pessigolletes en el nas,
sí,
quan vaig xerrar. Tant, i també ha d'aprendre a caure, Genet?
Bueno, no aprenem a caure, no és que venguem a caure, és que intentem no caure, quan no caure i quan caim, pues salvar-nos el que podem. Però a vegades és una cosa com tan ràpida que és molt difícil dir preparació. Per no me dir que quan tu, especialista de pel·lícula, d'això, que saben que quan tiren el cavall en terra, perquè els ensenyen això, però ja se preparen, però nosaltres no, nosaltres en qualsevol moment, que, i això és molt ràpid, això.
Per cert, m'encanta això de aquí Pericàs, equitació Pericàs, o equip Pericàs, o equis Pericàs, vull dir, li ha donat molt de joc, això.
Sí, sí, això és nostre, de la família, és nostra marca.
I ara quines competicions té l'equip Pericàs a la vista?
Ara tenim, bueno, una competició d'aquí 15 dies, un altre club aquí de Palma, de la universitat, i després un aquí en el club veïnat, després nosaltres tenim tres competicions seguides, que acabam en l'Infanta Elena, que és el concurs, diguem, més important i normalment té més participació que hi ha a Balears. De vespre ja els fem els concursos, i molt agradable perquè ja no fa calor, començam a si de sort a baix, a les 7.
En general hi ha ambient d'hípica, d'equitació en aquestes illes, i és, no?
Sí, sí, sí. Jo vaig començar l'any, bueno, me'n recordo ja, l'any 79, i eren quatre rates, com diuen mallorquí, no? I ara hi ha molt de cavall a Mallorca, i les competicions són bastant importants. La gent, amics que tenen de la península, que venen a vegades, i queden com admirats que en una illa com Mallorca hi hagi tanta competició.
Toni, que li ha donat a Antoni Pericàs sípiques, cavalls, equitació, i què li està donant?
Bueno, tot, tot, tot.
En la moció d'Antoni Pericàs, director tècnic del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, acabam aquesta xerrada mentre un grup d'infants volten amb els seus cavalls en el segon dia del campus d'estiu. Com ho degué fer, per cert, Antoni, per primera vegada fa tants i tants anys.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
llevarà un mur silenciós d'oblits i records. Però em crida el vent i amb ell me'n vaig. Però em crida el vent i me'n vaig amb ell. Sé que hem tingut raó i només per això tornaria a estimar-te. Per tenir aquí la teva semblança.
Ràdios, coneixement.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Oh, Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Un bot és també una embarcació petita de rems. Hi ha bots salvavides i bots pneumàtics, però nosaltres ens hem fixat en el bot tradicional de les Illes. Emmanuel Gómez, president de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, fa molts anys que fa feina per inventariar i per protegir aquest patrimoni marítim tan malmès, i les xifres són eloqüents.
Només de dir-te una cosa, jo vaig començar els inventaris d'embarcacions d'aquest tipus i vaig començar per les pasteres, i entre l'any 1985 i 90 hi havia 77 pasteres a Mallorca. El darrer inventari que se va fer en el 2020 ens quedaven 8 pasteres. Xerram d'aquest tema i els números canten, és a dir, els inventaris fets per jo, que vaig començar l'any 90, i en Bernat Oliver, que va continuar tot el tema i va fer fins a l'any 2020, clamen. Des del 2010 en el 2020 ens queden 563 embarcacions. És a dir, que en el 2010 hi havia un total de lleus censats 1.020. L'any 2020, 463. Estem en el 26. I sí que hi ha moltes baixes. És a dir, això ho sabem, que hi ha moltes baixes. Clar, no s'ha fet un altre inventari, però si ara féssim l'inventari, la disminució és constant. Jo crec que el problema més gros que tenim en aquest moment cap a l'embarcació tradicional de fusta és el joc de marre. Estan molt cotitzats, això són, diguem, embarcacions, per dir-lo, modestes, i que la gent no se pot gastar un dineral en tenir amarrat una embarcació així a un club, a un port deportiu o a un port de la comunitat autònoma, etc. I que poguessin, diguem, que aquestes embarcacions tinguessin prioritat i preus assequibles a les persones que en realitat les tenen, que són persones humils. A dir, això està clar. Sí. Un nàutic de Calagamba inclús ha fet un ecomuseu, que és un pantalà en tot ple, únic i exclusivament d'embarcació tradicional de Mallorca, de totes tipologies, i a més en funcionament total, és a dir, en regates de vela llatina, etcètera, etcètera. Però desgraciadament pues, són pocs els nàutics que tinguin aquesta secció de barques tradicionals. S'ha xerrat moltíssim, s'ha fet molta política amb aquest tema i bueno, ja hem quedat en paraules. Nosaltres, com a associació, havíem demanat ja a autoritat portuària a més si podia deixar, sí, sempre ens han dit que sí, que això se faria i tal, però bueno, en definitiva, no, tu vas en el passeig marítim de Palma, te poso un exemple, i trobaràs una embarcació de fusta.
Hem fet algun progrés, tot i anar de tall en tall. Ja no hi queda cap paret en peu, el meu amagatall. I el món s'ha despullat, mostrant-nos l'esquelet de tot allò que hi hem plantat, collit, perdut i arrencat. Perquè estic sol a la barca i no
a te contaré una anècdota de que me va succeir i així que me van cridar que tenien un botet, no sabien exactament què era, a un garatge que fa 40 anys que estava tancat. Va tenir-se d'això, no? Dic, perquè una altra persona no ho hagués fet. Estic convençut, hagués tirat el bot i punto. Dic, com un escombro més, què ha passat? I t'ho puc assegurar, i tenim fotos de tot aquest tema, a contenedors, amb una embarcació, un bot, un lleut, i bueno, i ja està, i punto. Pues, me va cridar i me va dir, jo vaig anar tot d'una boura banquera, i era efectivament una embarcació pues, que, tradicional, que era a més una llanxeta de Felanitx, que és un bot particular, com he dit, de la zona de Porto Colom, en perfecte estat, perquè ja havia quedat pues, com a una càpsula. I avui pensava, mira, quina casualitat, el mateix dia que treuen el derelicte de Can Pastilla, romà, de fa 1.700 anys, a mi me criden i han trobat un derelicte ciutadà dins un garatge.
Un dia ens tornarem a trobar damunt de la vella barca. El vent jugarà amb la mà rissant les seves onades. I si no ens hem de trobar, serem la mà.
Gràcies, Manuel Gómez, president de l'Associació Amics del Museu Marítim de Mallorca. La conversa que hem tingut ha estat més llarga, però ja hem apuntat una altra conversa, en aquest cas in situ, en persona, a les coves subterrànies del castell de Bellver, que és una espècie de museu de bots i d'embarcacions tradicionals mallorquines que de moment han estat salvades gràcies a la feina i a la bona intenció de tants i tants de voluntaris.
I sap si ens tornarem a trobar damunt de la vella barca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola, sóc en Siriac, representant del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Eivissa. En què puc ajudar-te?
Hola, Siriac. Abans de res, per què te diuen Siriac?
Me diuen Siriac en record d'un dels dies més importants de les festes de la Terra, el 8 d'agost, que commemora la conquesta del 1235. De fet, a Dalt Vila hi ha un carrer i una capella amb el meu nom. Al fons de la capella, de Sant Siriac, hi ha un passadís que condueix fins a un pati immediat a l'antiga morada medieval, per on conta la llegenda que es va produir l'entrada dels soldats catalans aquell llunyà 8 d'agost del 1235.
Molt bé, Siriac, encantada. En quins idiomes atens, per cert?
Te puc atendre en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, àrab, rus, xinès, japonès i molts d'altres. En què te puc ajudar?
I d'avui informació sobre la declaració responsable d'activitat perquè vull obrir una perruqueria.
Per obrir una perruqueria has de tramitar la declaració responsable d'activitats des de tràmits online o la seu electrònica. I com que no he localitzat aquí l'enllaç directe exacte, te recoman cercar declaració responsable d'activitat o perruqueria al cercador de l'esquerra. I si ho prefereixes, també pots contactar amb activitats al 971-39-76-33 o obertures@eivissa.es. Vols que t'indiqui quina documentació solen demanar?
Sí, gràcies, m'aniria bé.
Aquí tens. Ha estat útil aquesta resposta?
Ha estat bastant útil. Gràcies, Siriac. Acabem de xerrar amb un chatbot. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-li la veu a aquest chatbot de l'Ajuntament d'Eivissa. Anem a entendre bé què ha passat amb el nostre següent convidat. Toni Eloi, soci Espanya de la consultora informàtica Nagarro. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, gràcies, gràcies per convidar-me.
Avui hem triat la paraula vot. Si a tu te dic vot, imagina que te ve abans de res en el cap un vot informàtic que anar a fer una volta amb un vot de Rams, per exemple, no?
Efectivament. Estic molt, molt embiaixat.
en aquest cas. Per això, segons la definició de la paraula, sabem a qui cridar. I per parlar de vots informàtics, hem telefonat en Toni Eloi. Què és exactament, Toni, un vot informàtic?
Un vot, bàsicament, és una cosa que automatitza, o que és capaç de fer coses automàticament. Vendria la contracció de la paraula robot. Perfecte. Per tant, qualsevol cosa que faci accions i no sigui un humà, ho poden considerar un vot. Els més normals són els chatbots, que ara tothom xerra, però també qualsevol cosa que és capaç d'executar una acció, donen-li també aquesta excepció de bot.
Quins bots estan fent servint en el nostre dia a dia sense ser-ne massa conscients?
Per exemple, que hi ha més que menys que se pot tenir un Alexa, un Google, un Siri, això són bots. Tenim... Veus? Ara se m'ha posat en marxa un, que jo he dit...
T'ha captat i ha dit, Toni, que necessites, no?
Què necessites, molt efectivament?
Bé, si ho has sentit a fons.
No sabia molt bé de li xerrava, però ha sentit el seu nom i ha dit, ei, en què t'ho puc ajudar? Això és un bot. Després
un
estem
bot.
Acostumats en els chatbots de la IA, que és el que ha popularitzat més tota la part aquesta de bot. Tu fas una pregunta i te contesta aquesta interacció i no hi ha un humà darrere. Però també tenim bots que estan contestant cridades telefòniques, bots que mos fan cridades telefòniques, això és una altra història, que no són tan bons per nosaltres, diguem. I després tots aquests bots que mos ajuden, tots aquests sistemes automatitzats, que a vegades mos ajuden a trobar una solució. És que el tema de, escolta, en què te puc ajudar? Aquests sistemes de la banca o aquests sistemes que quan vas a un portal públic que te va assistint i te va demanant i te va assistint per trobar la solució.
Exacte.
Tot això serien bots.
Molt bé. I de xerraves de chatbots, jo crec que l'IA generativa ha revolucionat el món dels bots. El Manco les ha apropat a la generalitat de les persones. Conversen amb nosaltres de manera natural, escriuen textos, programen codi. Com ha estat possible aquest salt, aquest bot, tan ràpid, cap a un llenguatge tan humà?
Perquè és el més fàcil. Nosaltres no programam de manera natural. Interaccionam amb les coses xerrant. Xerrant, en aquest cas, o escrivint. Els chatbots el que han proposat és que l'interfície, que abans era molt complexa, que és una interfície en llenguatge natural, sigui molt més fàcil. Per tant, aquests chatbots el que fan és que eliminen tota la barrera d'entrada. Tota aquesta complexitat que tenia abans, no he d'aprendre on està el menú, on he d'anar, i això, primera acció. Senzillament ara li deim en el bot el que volen fer i li anem fent preguntes de manera natural. I això és el que ens ha canviat. Per tant, els chatbots són presents perquè és la manera més fàcil que tenim d'interaccionar amb una intel·ligència artificial.
Sí, sí, i la tenim ja molt en el nostre dia a dia, però ara els experts en informàtica ja començava a xerrar la següent passa, que serien els agents autònoms, no? Que és un agent. Quina diferència hi ha amb un bot normal?
Fins ara els bots, tu demanaves i ells contestaven. No passava res, ja, perfecte. Estava dins la seva base de dades, on el seu coneixement, i a partir d'aquí no en sortia. Ara li pot demanar que faci coses. Què vol dir que faci coses? Dius, no, és que vull que me miris a veure si els preus d'aquest producte que m'interessa han baixat. O que me facis una recomanació basada en els meus gustos, però per fer aquesta recomanació hauràs d'anar a cercar distintes webs. O vull que me programis, me facis un programa des de zero, però jo te donaré les instruccions i tu ho vas muntant. Uh-huh. En el bot, en aquest moment, li estem donant les eines per interaccionar amb el món. I això ja seria, això és el que se coneixeria amb un agent. És un sistema automatitzat que és capaç d'interaccionar més enllà dels coneixements que té. I, per tant, som capaços d'interaccionar amb el nostre ordinador, si li donem els permisos, o anar a la web i fer coses. O escriure, fins i tot escriure un programa, quan no ho pot fer, és capaç d'escriure un programa per donar-nos el resultat que nosaltres volem o que necessitem.
Uh-huh. Per tant, això també està revolucionant el vostre món, no, Toni?
Totalment, totalment. Mm. Es obre una porta perillosa, que és que la gent diu, uau, li donaré accés en el bot a tot. I no, això és un tema de seguretat, en el bot l'has de tenir tancadet, que no surti, perquè com a tot hi ha, doncs de tant en tant al·lucina i mos pot fer un desastre. Va? I després, oh, m'ha borrat, jo no volia. I, sí, pues això te pot passar. No és normal que passi, però pot passar perquè tant és malament o qualsevol cosa d'aquestes. Però si ho tenim aïllat i bé, pues és una eina molt potent, perquè ara no només contesta preguntes, és capaç de generar programes, d'anar a cercar informació i d'interactuar. Això mos canvia tot.
I ara només veiem la pateta d'aquesta tecnologia. Ja intuïm que això és el que tindrem. Evolucionarà més. Per on anirà això?
Jo crec que serà cada... Ara tenim un problema, i és un problema gran, que és el tema de les memòries. Mm. Però una vegada, com que això és cíclic, les memòries tornin a ser barates o assequibles, molta gent, com nosaltres mateixos, començarà en la part informàtica, però anirà a poc a poc dins la resta, que se podrà permetre tenir un ordenador potent amb una IA local o una IA que controli tota la casa, que faci preguntes, que mos faci el dia a dia. O bé, mos connectarem a les IAs que ja hi ha per fer mostres d'aquestes feines. Mm-hmm. Què passa? Jo, com a paranoi que som, m'agrada més tenir-lo tancadet en casa meva i que no surtin les dades d'allà. Però podran tenir les dues coses. Anem a voltar gent cap aquí. Vai. I cada vegada els agents i els bots faran més coses per nosaltres.
Uh-huh. Jo no crec que en Toni Eloi sigui paranoi, el que passa que és un home que en sap molt, i clar, quan un en sap molt, també avalua molt els riscos de lo que hi ha. Que crec que nosaltres no som massa conscients quan tenim l'ordenador, quan un chatbot, un bot, mos contesta en dècimes de segons, tot la complexitat que hi ha darrere, fins i tot, parlaves de la memòria, fins i tot, com xupa energia, tot allò, no? De tot això no som conscients.
Sí. No. Posem, pensant que és una caixa negra, i no. És aquesta caixa negra, hi ha ordenadors, hi ha energia, hi ha consums, que també han de ser ben conscients. Mm. L'altra cosa que dius, si hagués de fer aquesta feina, quin consum tindria? Al final, també, el tema de consum energètic, és obrir un altre meló. Yeah. Efectivament, consumeixen molt i fins a quin punt el progrés vol dir consumir energia. L'altra cosa és com traiem aquesta energia i com traiem els recursos perquè aquestes coses cada vegada siguin més eficients energèticament.
Uh-huh. De melons en podríem obrir molts, perquè també hi ha aquests chatbots en els que moltíssima gent li demana des de temes de salut mental, si ha de deixar el nòvio o no, no sé, quina roba s'ha de posar segons el dia que faci, coses que poden ser més o manco senzilles, no? D'altres molt més complexes i que poden afectar molt a la nostra vida. També hi ha el meló de la feina, sí que tots aquests vots mos trauran feina, mos traurà o no. No sé quin de tots els melons que tenim damunt la taula, quin te preocupa, o com creus que hem d'afrontar tot això, entenent que hi ha una eina més i posant la humanitat per damunt d'aquesta eina, com vos ho plantegeu?
Ara ho has dit molt bé, és una eina. I l'hem de considerar com una eina. Si ho consideren com una persona, que els humans i les persones tenen tendència a antropomorfitzar.
Antropomorfitzar, no sé, bé.
Exacte. Tenim tendència a humanitzar les coses.
Exacte.
Llavors, aquí tenim un problema, perquè és un sistema que està sempre present i està pensat per donar molta raó. Llavors, és molt fàcil que dius, ah, doncs dona'm un consell damunt medicina, damunt consell, i segurament no té tota la informació i no té la part física. Que per la part de feina està molt bé, perquè tens algú que en sap molt i li pots anar a fer preguntes i no se cansa de donar-te aquestes respostes. Mm. Quan el considera més enllà de la part mèdica, a lo millor està molt bé perquè fa informació, efectivament, però no substitueix el professional, ni de la medicina, ni cap altre tipus de professional. Al final hi ha molt de matisos que els bots no capten encara. Per tant, han d'anar molt alerta i emplear-los per el que són, una eina. En el moment que s'han de tenir com a consells sentimentals o psicològics, aquí anem malament.
Val. I això és important, i és important també anar fent aquestes reflexions a mesura que anem coneixent més, fent servir més aquestes eines informàtiques que tant mos faciliten sa vida. Toni Eloi, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies. Avui en sa paraula vot.
Gràcies a tu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és memòria.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Ens hem plantat al final del programa d'avui amb la llibreta plena d'idees per seguir estirant del significat d'aquesta paraula que a molts indrets de parla catalana, per cert, és el masculí de bota, de la qual beure vi o, per exemple, guardar l'oli. O també és una mesura de líquids equivalent a 64 porrons, ni més ni manco. Abans d'anar a dormir, però, anem a pegar quatre vots amb en Gabriel Frontera, director de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
Bueno, l'escola es va obrir l'any 75. Jo pràcticament des del 76, diguem, vaig començar a donar classes. Mm. I puc dir que m'he donat per mig Mallorca, sí, de classes. Fa molt d'any que n'ensenyo. Nosaltres sempre començant per bolero, perquè els boleros són més mal d'aprendre. I així com les jotes han estat sempre molt més populars, l'escola era escuela bolera i significava que havies d'anar més a aprendre boleros. Pràcticament tota Mallorca ballava jotes i en quant als boleros hi havia puestos molt determinats, sobretot per Ponent, per Andrai, Sarracó, per allà, per aquella part, no sé per què, suposo que qualque mestre digui aprendre a ballar boleros, i aquella part de per allà ballava més boleros. Mm. I en quant a les jotes, va ser més per tota Mallorca en ballava. I nosaltres, a l'escola, els inicis sempre els començaven boleros i després segueixen en jota. Són molt més bones d'aprendre.
Sí.
Tenir en compte que un bolero és un 3x4, és un ritme de vals, i el vals el balla tothom. Mm. I si tu vas a cercar un vals, és un 3x4 lligat i una jota és un 3x4 puntejat.
Mm-hmm.
Però és el mateix, una persona que sap ballar un vals sap ballar una jota. Don Bartomeu, quan, per exemple, quan mos feien ensaiar a nosaltres, per exemple, cada vegada nosaltres ensaiàvem a tot de castanyeta o de manvelletes. I una persona, una dona, per exemple, deia, tu surt a ballar. Llavors es deia, tu surt, un home. Un moment donat, deia, canviant de parer, pum, una dona. Un altre moment, pum, un home. Anaven canviant constantment de parers. I tenint en compte que la parella que entrava no podia repetir el punt que feia l'anterior. I així varen sortir les jotes bullengueres de fer bulla o les jotes robades, que se tractava, i això és el que se fa balla avui en dia a les places, que surt una parella o una persona, sí, tant sí. Un home com una dona, i balla, no? Si per aquesta persona que surt hi ha una altra que li agrada, surt a ballar. Si en aquesta que surt n'hi ha un altre rol que li agrada aquest, surt i li roba la parella.
Sí.
Llavors, això és una successió de balladors que entren i se tracta de robar la parella perquè se queda en aquest moment al mig li agrada a un que està en el rol. Sí. I a vegades s'ha convertit en batalles campals, sí. Perquè si surt un home que agradi a molts o a moltes o a una dona, doncs hi ha vegades que en surten tres o quatre de cop, sí. I el ballador o la balladora se queden com li agrada. Però se tracta d'això, de jotes robades. I aquí, clar, aquestes n'hi ha, per exemple, la música nostra fa unes jotes robades que encara duren 20 minuts.
Tengués un valer.
Jo tingués un valer.